Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els bars podran obrir fins les 11 de la nit a partir del 9 de maig, moment en què quedarà sense efecte l'estat d'alarma. Tot i aquesta mesura que s'ha donat a conèixer aquest migdia, no està clar què passarà amb el toc de queda. Àlex Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des del govern estan buscant fórmules per mantenir-los sense el paraigües de l'estat d'alarma, però s'allargaria més enllà de les 10. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, assegura que les dades epidemiològiques es troben ara estables i apunta a seguir alerta fins que no baixin.
La bona notícia és que no creixem, molt probablement pel fet de que tenim ja un número important de persones que tenen algun tipus de protecció, ja sigui perquè han rebut la vacuna, ja sigui perquè hi ha una immunitat natural, perquè han passat la malaltia. La mala notícia seria doncs, que no estem baixant, com els comentava, no estem baixant d'aquests 10.500, 10.700 casos.
Les mesures actuals s'allargaran intactes fins al 8 de maig.
La derogació de la reforma laboral i l'aplicació de mesures socials són algunes de les reivindicacions del segon 1 de maig de la pandèmia.
El Dia del Treballador arriba amb un de cada quatre ciutadans al llindar de l'exclusió social. Per reclamar mesures per revertir les xifres demà hi haurà dues mobilitzacions, una manifestació de l'estació a Renfe Centre organitzada pels col·lectius d'esquerres i una concentració a la plaça de Sant Roc convocada per la Intersindical i Sabadell per la independència.
I en esports, el Sabadell farà aquest cap de setmana els dos últims entrenaments abans del partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
Ara mateix els arraquinats es troben a dos punts de la permanència, però els resultats dels partits d'aquest cap de setmana poden canviar aquest lloc en la classificació.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, pàgina de serveis. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Tornarem a veure el sol? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui novament s'esperen ruixats i xàfecs al prelitoral i a la Catalunya central, així com al Pirineu i al Prepirineu de cara a la nit, d'intensitat entre feble i moderada, localment forta i acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. El cel romandrà molt ennuvolat o cobert en aquests sectors i la nuvolositat estarà més trencada al litoral. Malgrat tot, aquesta nit arribarà una pertorbació que demà portarà precipitació general i localment intensa, sobretot al litoral i al prelitoral, on podrà ser puntualment forta. Els xàfecs s'iniciaran al terç oest i demà a primera hora del matí arribaran a les comarques de Girona. A partir mig matí minvaran pel terç oest i fins i tot s'obriran algunes clarianes. Malgrat tot, a la tarda creixeran nuvolades que encara deixaran ruixats al Pirineu, al Prepirineu, al prelitoral i al litoral nord i central. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, un quilòmetre a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i també al mateix municipi, però a la P7, 2 quilòmetres en sentit nord i 1 quilòmetre més de retencions en sentit sud. El govern català obrirà bars i restaurants fins les 11 de la nit a partir de diumenge dia 9 de maig, però manté la incertesa sobre què passarà amb el toc de queda. Tot i que sembla evident que caldrà igualar-lo com a mínim a l'horari de tancament de la restauració, volen prendre's uns dies més per decidir les mesures finals. Pel que fa a la resolució que entra en vigor aquest dilluns, amplia 6 dies més les darreres mesures acordades.
El Procicat ha aprovat finalment la reobertura de la restauració fins les 11 de la nit, així com els parcs d'atraccions just per la data que decau el decret d'estat d'alarma. Així ho ha explicat la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés.
Entra l'obertura continuada de la restauració fins les 23 hores, en les mateixes condicions que avui està oberta en la resta del dia, amb l'interior amb aquest aforament limitat al 30% i l'exterior segons les distàncies de seguretat. També la reobertura dels parcs i fires d'atraccions que vull recordar que porten tancats des de finals de l'estiu de l'any passat.
També es permetran les assemblees esportives amb un 50% de l'aforament, amb una limitació de 500 persones en condicions normals o 1.000 si hi ha una ventilació forçada. El conseller d'Interior, Miquel Samper, detalla que encara no s'ha decidit què passarà amb el toc de queda.
No tenim encara resolt si es modifica, és evident. que es va cap a la modificació en tant que decau el decret d'alarma i, per tant, decau aquesta mesura concreta i hem de veure com es regula. Reitero, estem treballant amb aquest decret que passarà per l'executiu del proper dimarts i estem treballant altres vies. Quan tinguem clar quina és l'evolució epidemiològica que tenim durant els pròxims dies, la pròxima setmana, doncs acabarem de deixar ben clar si es fa algun tipus de modificació d'aquest toc de queda.
Les autoritats sanitàries i de seguretat demanen continuar amb les mesures de la prevenció i la disminució de risc.
El Sindicat Unificat de Policia considera que la Generalitat els ha discriminat a l'hora de posar-los la vacuna com a la resta dels serveis essencials. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el portaveu del SUB, Toni Granados, assegura que no se'ls ha immunitzat a Catalunya perquè el govern no els considera catalans.
Es que es lo que han dicho desde el gobierno de la Generalitat, no nos vacunaban porque no nos sentíamos catalanes. Eso es lo que han dicho. Entonces eso tiene algo que ver con nuestra raza, con nuestra, no sé, por ser españoles, por sentirnos muchos catalanes españoles, pero según ellos, como no somos de pura raza, pues no nos merecemos la vacuna.
El representant dels policies nacionals ha lamentat haver arribat a aquesta situació.
Granados, en canvi, ha defensat que els policies de les forces de seguretat espanyoles han de ser vacunats com la resta dels serveis essencials.
Que muchos verán y dirán que no nos merecemos la vacuna, pero oiga, somos servicios esenciales, estamos en primera línea y creo que es de justicia que se nos vacune ahora.
També ha afegit que la vacunació dels 7.000 agents, que són els que quedarien per vacunar, no causarà estralls entre la campanya per arribar a la gent gran.
Encara sobre vacunes, avui s'han superat les 50.000 persones immunitzades amb una sola dosi a Sabadell, concretament 50.475, mentre que les que tenen la pauta completa ja en són 22.150.
Alhora hi ha una modesta millora de les dades epidemiològiques. La velocitat de contagi ha caigut del 0,90 al 0,88 i el risc de rebrot ha passat dels 356 punts als 341. La incidència per cada 100.000 habitants és de 381 casos, mentre que ahir era de 10 casos més.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La ciutat viurà demà, un 1 de maig, dues mobilitzacions per fer sentir les demandes a aplicar al mercat laboral. Cap d'aquestes dues mobilitzacions, però, està convocada pels sindicats majoritaris. El segon dia del treballador de la pandèmia arriba amb la factura de la crisi sobre la taula. 900.000 afectats per ERTOs, mig miler de catalans a l'atur i 400.000 treballadors en situació de pobresa.
La primera manifestació sabadellenca sortirà de l'estació de Renfe del centre a les 12 del migdia i està convocada per col·lectius d'esquerres. Elisabet Graner, una de les organitzadores, assegura que aquest any la lluita és la mateixa que els anteriors. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Bé, tampoc hem avançat tant, no? Cada any, el primer de maig, és un dia de lluita i nosaltres el que ens hem centrat molt aquest any ha sigut reivindicar tota la precarietat que ha desembocat la crisi social sanitària amb la pandèmia del Covid, no? Tota la gestió que hem pogut veure que s'han fet a nivell sanitari amb els sectors essencials no només ha afectat els usuaris, sinó que també a nivell laboral les treballadores han sent vist precaritzades i tenim també els exemples dels ERTOs, que encara molts no s'han cobrat.
Des dels sindicats majoritaris, la màxima demanda d'aquest 1 de maig segueix sent la derogació de la reforma laboral. Ivan Ramos és el nou secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central.
És que és evident que si no es deroga aquesta reforma laboral, el mercat de treball no es recuperarà, perquè els empresaris, com explicava el José Luis, aprofiten d'aquesta reforma laboral que es va fer precisament per devaluar salaris i condicions de treball, les aprofiten per acomiadar la gent. I al final, després, hi ha un mercat de treball amb una alta temporalitat, amb una gran parcialitat, que no permet trobar feines estables i que permetin a les persones tenir una vida digna, no?
José Luis Fernández, vicesecretari general de la Federació de Serveis Públics de la UGT a Catalunya, per la seva banda, considera imprescindible començar a pensar en el futur.
Si aquest país no fa una reflexió seriosa i els polítics, els nostres governs, no posen recursos per tenir una política industrial pròpia de país, qualsevol de les mesures que posin no seran estructurals ni seran definitives per tenir una realitat diferent. Llavors nosaltres tornem a reclamar que una de les mesures més importants que necessita aquest país són polítiques industrials amb recursos. I el govern de la Generalitat ni s'ho creu ni mai s'ho ha cregut. Llavors, nosaltres reclamem que hi hagi govern i que hi hagi polítiques industrials a aquest país.
La reivindicació de l'1 de maig es tancarà a la ciutat amb una concentració a la plaça de Sant Roc a 6:15 de la tarda, convocada per la Intersindical i Sabadell per la Independència.
I en aquest context, Banc Sabadell ha obtingut un benefici de 73 milions d'euros durant el primer trimestre d'aquest any, xifra que representa un descens del 22% en relació al mateix període de l'any passat. Segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, els ingressos del negoci bancari en el primer trimestre del 2021 van assolir els 1.175 milions d'euros, un 4,8% interanual menys.
D'altra banda, i per primer cop en 3 anys, la filial britànica TSB ha registrat uns beneficis de 10 milions d'euros per la millora de l'activitat comercial i l'estalvi dels costos. Ho ha explicat el nou conseller delegat de l'entitat, César González Bueno, en un vídeo corporatiu.
El trimestre ha sido bueno. El crédito ha crecido en todos los negocios y geografías. Como ejemplo, y hay otros, en hipotecas hemos marcado el mejor mes de marzo de la historia del banco. Parece que lo más duro del COVID puede haber pasado. En marzo hemos ejecutado el plan de eficiencia en España que permitirá un importante ahorro de costes a partir del segundo trimestre. Por último, quiero destacar que TSB, nuestra filial británica, ha vuelto a la senda de los beneficios, contribuyendo a los resultados del grupo.
El Sabadell també ha confirmat que el 28 de maig presentarà el nou pla estratègic amb el qual l'entitat es vol centrar en les pimes i la digitalització.
Obrim pàgina política. Ciutadans presentarà una moció per actuar contra l'augment dels suïcidis i alteracions de la salut mental causades per la pandèmia.
El seu portaveu, Adrián Hernández, diu que és la primera causa de mort natural a Espanya, doblant els accidents de trànsit. També ha augmentat el diagnòstic de l'ansietat i l'esquizofrènia. Al Parc Taulí hi ha un dels programes de prevenció del suïcidi més ben valorats. I també es disposa del Codi de Risc del Suïcidi de Catalunya. Ciutadans proposa demanar diners al fons REACT-EU, destinats a la millora social i sanitària. Hernández vol que l'Ajuntament hi opti.
Optar aquests fons europeus per millorar el programa d'atenció al suïcidi al Taulí i també el programa de salut mental. És a dir, ara hi ha per primeres visites una llista d'espera molt llarga i hi ha gent que, si no es pot permetre anar a la privada, ha d'esperar molt per una atenció que és urgent a l'àmbit de salut mental a la pública, al nostre hospital, al Taulí. Per tant, aquests fons europeus al 100%, que l'Ajuntament conjuntament amb el Taulí es presentin aquests fons i millorar el programa que ja funciona i que està tan ben valorat de tentativa de suïcidi i també d'altres patologies de salut mental.
I la Crida per Sabadell vol protegir el llegat artístic del grafiter 13 mort el 2018. Per això presentarà una moció en el pròxim ple i d'aquesta manera valorar l'estat dels grafits que encara queden a la ciutat.
Que actualment serien entre uns 18 o uns 19, però la família de Guillem Vives Pérez, 13, té constància que 6 ja haurien desaparegut. La seva mare, Victòria Pérez, dona suport a la iniciativa i diu que el seu fill, una figura reconeguda internacionalment, li sabria greu haver d'anar a l'estranger per veure les seves obres.
A mi em sabria molt greu, val, que d'aquí uns anys, per poder veure una peça del 13, no del meu fill Guillem, sinó del 13, me'n tingués que anar a Amsterdam, me'n tingués que anar a Estambul, me'n tingués que anar a Glasgow o no sé on és. Estan ja fent projectes per preservar la seva obra. Val?
Per això la Crida vol fer una aposta institucional per l'art urbà. En aquest sentit, proposaran generar projectes sociocomunitaris que facin créixer l'autoestima de la ciutat i també demanaran que el Museu d'Art de Sabadell incorpori rutes de grafitis a la ciutat, incloses també al programa Ciutat i Escola.
Notícies Vespre.
Els barris es quedaran un any més sense festes majors. L'actual normativa del Procicat i la situació sanitària provocada per la Covid-19 no permeten les aglomeracions ni els grans actes amb molta gent, ja que, per ara, només es poden organitzar activitats d'exhibició i en aforaments controlats. Per això, cada barri ha optat per una fórmula diferent.
En el cas del veïnat de Nostra Llar, les populars casetes d'en Garcia han optat per fer una celebració dedicada als més menuts i a les persones més grans, com explica en Gràcia Espinosa, vocal de festes de Nostra Llar, al programa Al Matí.
Normalment és a l'última setmana de maig, cap al 25, però com que aquest any s'ha posat en marxa tot el sistema aquest de vacunació, hem pensat, a veure, el que no farem serà el mes de maig, perquè no volem posar en risc els nostres veïns, però sí que el mes de setembre trobem que ja serà una bona dada, perquè si ja tothom estarà, quasi tothom vacunat, segons diuen.
Una festa que es farà al poliesportiu del barri i amb control d'aforaments, distància social i mascaretes. En canvi, a Can Oriac no es celebrarà per segon any la festa major. Des de l'associació de veïns han decidit renunciar a organitzar-la perquè accepten que no poden controlar els accessos o garantir la seguretat de tothom. I a mig camí hi ha el Torrent del Capellà, que ha proposat una fórmula curiosa, com explica Mariano Molina, president de l'associació de veïns del Torrent del Capellà.
Posar por la... macetes que tinguen dintre del pati, l'han de posar en la façana i l'han d'adornar com iniciativa pròpia, sigui d'algun tipus de pancarta, banderoles o el que sigui, senyeres, i de moment suposem que sortirà bé.
En total s'han repartit unes 300 plantes al veïnat que decorarà aquest cap de setmana les façanes del barri. I una de les festes més populars, la Festa Major de la Creu Alta, ja està en marxa per fer-se d'alguna manera una celebració al juny i una altra de cara al juliol, sempre en un format diferent. Jordi Turguet és vocal de la Comissió de Festes.
Serem els únics que la farem fins a l'estiu. Una mica de sort i fins a sorprèn aprendrem i potser al juliol en veieu una altra. Però és que no solament és que... És que fer la meitat és molt més difícil que el que fem sempre. Fer una festa, preparar una festa major des de casa no funciona. Has d'anar, has de fer coses, no hi ha manera. Nosaltres, mira, farem alguna cosa. Serem potser els únics i experimentarem.
Un any en què també es fa difícil fer previsions, ja que la situació sanitària empitjoraria i el govern ja ha dit que es replantejarà si les mesures adoptades segueixen endavant.
El Parc de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac acull aquest diumenge la matinal Viu al Parc. Es tracta d'un programa d'activitats organitzat per la Diputació de Barcelona, encarregada de la gestió dels parcs naturals, amb activitats de tot tipus destinades a un públic familiar. En aquesta ocasió, l'espai escollit serà la Casa Nova de l'Ubac, al terme municipal de Vacarisses.
Aquest antic mas vitivinícola serà l'escenari de la matinal de diumenge entre 12:15 i 12:15. Entre les activitats programades hi haurà tallers per als més menuts, contes, espectacles d'animació musical i una ruta inclusiva per l'entorn de l'espai. Josep Melero, responsable de la divulgació dels parcs naturals, ha apuntat en declaracions al programa El Cafè quin és l'objectiu d'aquest programa.
Amb la finalitat de que la gent conegui que els espais naturals són espais també per gaudir-los, sempre en respecte, amb civisme, i que d'alguna manera la cultura també és un lloc on es pot gaudir amb un espai natural protegit, no només als teatres o a les places dels pobles, sinó també en els boscos i en els espais naturals podem fer activitats culturals diverses.
Per participar hi cal demanar les entrades, que són gratuïtes a través de la web del parc. Malgrat això, per aquesta matinal ja no hi ha places lliures.
I Kamehame Editions, amb botiga al carrer Narcís Giral de Sabadell, publicarà la seva pròpia revista de manga a partir del mes d'agost.
Serà amb històries de diferents temàtiques i dirigides a una gran varietat de públics, dibuixades pels aprenents de l'escola amb què compta l'establiment. El responsable de la botiga sabadellenca, Gabriel García, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
La idea sorgeix del cap de l'editorial, que volia fer una espècie de Shonen Jump, que és una revista que es fa allà al Japó, que és el que pretén, és una mena de trampolí d'autors novels que volen doncs expressar la seva dedicació al manga i més endavant fer un renom.
Ara mateix l'escola de dibuix Kamehame a Sabadell compta amb una 60ena d'estudiants.
Tens ganes de que la banca canviï? Vine a la plaça d'11 i uneix-te a la primera comunitat fintech de Catalunya. Aprèn, comparteix i organitza't. Registra-t'hi entrant a comunitat.11.cat. Tot comença a la plaça 11.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I avui també és notícia que la Comissió de Salut Pública ha decidit ajornar almenys un mes la decisió sobre la segona dosi d'AstraZeneca a menors de 60 anys.
La comissió vol esperar tenir els resultats de l'assaig clínic que està fent amb 600 persones als quals se'ls administra una segona dosi d'un altre vaccí. El secretari de Salut Pública del Govern, Josep Maria Argimon, ha defensat que la d'AstraZeneca és una vacuna segura i ha considerat que és millor que les persones que hagin rebut ja la primera dosi en rebin també la segona. Ara bé, també ha indicat que ajornar la segona dosi no ha de ser un motiu de preocupació.
Arxivades les denúncies contra el cartell electoral de Vox de Madrid que assenyalava els menors estrangers no acompanyats.
La jutgessa del jutjat d'instrucció 53 de Madrid, Mònica Aguirre, ha arxivat les denúncies de la Fiscalia i del PSOE perquè considera que els cartells no presenten la intensitat necessària per generar un risc de delicte d'odi.
L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat provisional una de les detingudes per l'intent de cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana a la capital catalana durant les protestes a favor de Pablo Hasél.
La jove catalana està empresonada a principis de març i ara haurà de lliurar el passaport i facilitar un domicili i té prohibit sortir del territori espanyol i ha de comparèixer cada dilluns al jutjat. Segueixen en presó 6 joves més, 4 dels quals de nacionalitat italiana. Vespre del 20... també era del grup que va intentar cremar la furgoneta policial amb una gent a dins.
Moment pels esports. Per segona jornada consecutiva, el centre d'esports haurà d'esperar fins dilluns per jugar el seu partit de Lliga. La plantilla arlequinada encara realitzarà dues sessions d'entrenament més per preparar la visita del Rayo Vallecano. Sergi Parr, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Mentrestant, la gran majoria de rivals aniran jugant en un cap de setmana amb alguns duels directes. Sense anar més lluny, el Lugo Zaragoza d'avui, que obre la jornada 37, o el Castellón Logroñés de diumenge. Aleix Coc, defensa del Sabadell, aposta per aprofitar aquests enfrontaments en els quals els rivals directes es trobaran punts entre si.
A part de nosaltres, els equips que hi ha a baix també doncs, tenen les seves necessitats, no? I jo crec que l'únic positiu és que potser hi ha bastants enfrontaments directes aquestes últimes jornades i doncs, nosaltres hem de fer la nostra feina, anar guanyant de 3 en 3 i com més aviat millor aconseguim la salvació. Ara bé, si l'aconseguim a l'última jornada al minut 90, jo ja t'ho estic firmant. Mentre l'aconseguim, sigui de la manera que sigui, m'és igual.
Un Aleix Coc que va reaparèixer davant el Mallorca després de deixar enrere la seva lesió. No ha estat una temporada plàcida per al tarragoní en el terreny personal, ja que per diversos problemes físics li ha faltat continuïtat.
Han sigut molts anys lluitant a segona B, per aconseguir una cosa que és, jo crec que és molt, molt difícil, com és un ascens a segona divisió, tindre l'oportunitat que et renovin i poder jugar a segona divisió i, bueno, al final una mica de mala sort amb això de les lesions aquest any i no poder tindre la continuïtat, no? És una mica l'espineta que puc tindre doncs, aquesta temporada.
El conjunt arreguinat arrenca la jornada a 2 punts de la permanència, tot i que, evidentment, que a l'hora del xiulet inicial la distància pot ser major. El Sabadell Rayo, recordem, tindrà lloc dilluns a les 6 i serà a porta tancada, com sembla que finalment seran la resta de partits. Sanitat no ha donat el vistiplau demanat pel govern i la Lliga per la disparitat de les dades de les diferents comunitats autònomes i per la negativa inicial del govern basc. La Lliga, almenys, ha flexibilitzat la presència de mitjans als estadis a partir de la jornada 38, coincidint amb l'Oviedo Sabadell.
Per la seva banda, el Sabadell juvenil aprofitarà que la Divisió d'Honor s'atura els pròxims 2 caps de setmana per posar-se al dia. El conjunt arlequinat rep demà Olímpia al Girona, buscant allargar les setmanes glorioses que estan vivint els de Miquillado.
Recordem que el juvenil A, del centre d'esports, ha derrotat recentment el Barcelona a la ciutat esportiva Joan Gamper i l'Espanyol a casa. El tècnic Miquillado espera aprofitar aquesta inèrcia davant dels gironins, tot i que és conscient de la qualitat del rival.
Girona, que vinguin i aquí els esperem. És un club fantàstic, amb el primer equip doncs, que fa molts anys que està a cavall entre primera i segona divisió, i el seu juvenil és una plantilla doncs, espectacular. Doncs el Girona ha de venir aquí, ha de venir a Olímpia i ja saben com ens les gastem, els tractem sempre amb el màxim respecte, amb la màxima empatia i institucionalitat de club, però quan la pilota comenci a rodar doncs voldrem nosaltres els 3 punts, òbviament.
El Sabadell és cinquè i està lluny de les primeres places, però amb 35 punts té relativament a prop un Zaragoza que, això sí, té 2 jornades pendents. El Girona, per la seva banda, es troba just per sota dels arrequinats amb un punt menys i també un partit menys. Demà, a les 12 del migdia, sonarà el xiulet inicial a l'Olímpia.
I a primera catalana, el Sabadell Nord busca sortir de la zona de descens, en la qual està immers gairebé des de l'inici de la Lliga. Els de Can Uriac visiten diumenge un Mataró que ahir recuperava un partit pendent.
I els de la capital del Maresme, després de caure el passat cap de setmana per un contundent marcador al camp del Coer Parets, van readreçar el rumb, imposant-se per 2-1 al Sant Cugat. Això els deixa 4 punts per sobre del Sabadell Nord, que és el conjunt que marca la zona de descens. Els arlequinats sumen 2 derrotes seguides, però poden sortir de la zona de perill en cas de victòria. Òscar Jaén és jugador de l'equip.
Cada partido hay que salir igual, a por los 3 puntos, se llame Mataró, Guinehueta, vayan arriba, vayan abajo. Al fin y al cabo son 3 puntos que tú de lunes a viernes tienes que trabajar para ganarlos y iremos con todo ahí, por supuesto.
Diumenge a les 5 arrencarà el duel de primera catalana entre el Mataró i el Sabadell Nord al municipal del Centenari.
Un dels grans focus d'atenció de l'esport sabadellenc el cap de setmana el tindrem al Pavelló del Nord amb la disputa del derbi de la segona B de futbol sala. Club Natació Sabadell i Escola Pia es tornen a veure les cares en unes circumstàncies radicalment diferents de les de fa un mes.
En aquell moment el club arrencava la fase d'ascens com a líder del grup i la Pia era última. Els escolapis, però, han fet plena de victòries fins ara i s'han enfilat fins al segon lloc, l'últim que dona dret a jugar al play-off. El tècnic Pedro Donoso reconeix que els excel·lents resultats també l'han sorprès a ell mateix.
Imaginármelo no, pero bueno, sí, las sensaciones que da el equipo es de que cada día íbamos a más y bueno, ya acabamos muy bien la primera fase y hemos empezado bien la segunda, pues bueno, es un tipo de competición donde todos los partidos son complicados.
L'altra cara de la moneda l'ha protagonitzat el Natació Sabadell. Els de Borja Burgos han estat incapaços de sumar un sol punt i han baixat fins a la cinquena posició. Tot va començar la derrota del derbi a la primera volta i, com reconeix el tècnic, la cosa només ha anat a pitjor, especialment per la sanció de Pepe Font.
La nostra situació és un cúmul de circumstàncies. La nostra manera de treballar no està sent la millor en l'últim mes i pico. Per sort, ja crec que fa un parell de setmanes que l'hem pogut donar la volta, que l'equip està... Bueno, ha vist l'orella del lloc, com es diu, i que ha fet un canvi de xip molt gran. I, bueno, el tema de Pepe és una de les causes més de les moltes que ens han passat aquests últims dies que han fet que no puguem estar tots disponibles.
El derbi entre el club i la Pia tindrà lloc demà a les 6 en un pavelló del Nord que podrà acollir públic.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell Femení ha jugat demà la primera plaça de la fase regular de la Divisió d'Honor. Les de David Palma estan obligades a guanyar Mataró per obtenir el factor piscina en una hipotètica final del play-off.
Dos punts separen les maresmenques, líders ara mateix, de les sabadellenques. Però, independentment de com acabi el partit, tots dos equips estan cridats a ser finalistes i per això la jugadora Irene González, ex del Mataró, veu el xoc de demà com un possible banc de proves.
Ja portem uns quants partits contra elles i bueno, segurament, si tot va bé i assolim la passa de la final dels play-offs, doncs sí que és veritat que té molts números de que també sigui el Mataró. Però bueno, això també ens dona una mica d'aviam com va el partit, d'aviam si fem la nostra feina i tornem a ser superiors com l'últim partit a la Copa de la Reina i ens dona més força i motivació per la següent... pels play-offs de la final.
Els partits de semifinals es disputaran en un mateix cap de setmana i els de la final el següent. Demà a les 12 del migdia arrencarà aquest decisiu Mataró-Astralpool femení a la Joan Serra. Per la seva part, el masculí també tanca Can Llong la fase regular de la Lliga rebent a les 5 al Mediterrani, però sense res en joc. Els de Quim Colet ja estan classificats per al play-off d'en quarta posició i en la qual es trobaran amb l'Atlètic Barceloneta.
Encara en waterpolo, Nemanja Ubobi, que ha estat sancionat amb 4 partits pel comitè de competició pels insults homòfobs proferits a Víctor Gutiérrez després del derbi Terrassa-Astralpool de fa 2 setmanes. Per tant, el Boia Servi es perdrà aquest duel de demà contra el Medi i les semifinals contra l'Atlètic Barceloneta.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
I fem un últim apunt en handbol. Cap dels principals equips de la ciutat jugarà aquest cap de setmana.
A Primera Nacional, el partit del Creu Alta Sabadell-Sant Esteve de Palautordera ha quedat ajornat per casos positius en l'equip rival. El Poblenou o Artgràcia, per la seva banda, no es disputarà demà, sinó dimecres que ve, també a 2:15 de la nit. Finalment, recordem que el femení de l'OAR ja va tancar la setmana passada la temporada a plata i en la qual les de Carol Carmona van certificar la permanència.
Menys d'un minut, és moment per posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 30 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.